El passat 6 de febrer, l'abocador de Saldívar va col·lapsar. Una allau de mig milió de metres cúbics de terra i residus sepulta els cossos de dos treballadors i obstrueix l'autopista que enllaça Bilbao i Sant Sebastià. A la nit, una sèrie d'incendis formen un núvol tòxic que amenaça la salut de la població dels voltants durant diversos dies. Poc després, el periodista Òscar Zelaieta comença a investigar les raons d'un dels pitjors desastres mediambientals dels últims anys al País Basc. Zelaieta, forjat al diari Egin, també posa la lupa sobre les empreses de tractament de residus, un sector molt rendible i ben connectat amb el poder, però també perillós. El resultat de la recerca és el llibre Saldívar, Zona Zero, de l'editorial Chalaparta. Curiosament, la catàstrofe de l'abocador biscaí va forçar el confinament de les veïnes abans de l'esclat de la Covid-19. Tal com recorda el periodista, la suspensió del partit entre l'Eibar i la Reial Societat va acabar de precipitar els esdeveniments.
També hi va haver una crisi sanitària, en el sentit de en un moment se prohíbe consumir productes de la huerta, de les huertas cercanes al vertedero, se recomienda confinar a la població, etc. També és cert que el confinamiento de Eibar, o sea, el confinamiento de lo que es, los municipios colindantes a Zaldívar, Eibar, Erma, etc., se produce en un momento muy específico, que es cuando en el previo del partido del derbi de Eibar Real Sociedad. Hasta en ese momento, aparentemente, no pasaba nada. Los niños podían hacer extraescolares, podían jugar en el patio, etcétera, etcétera.
L'esllavissada va tenir conseqüències mortals per dos treballadors que en aquells moments eren a l'abocador, Alberto Solaluce i Joaquín Beltrán. En aquest aspecte, Zelaieta denuncia les irregularitats comeses per l'empresa Verte Recycling, propietària de les instal·lacions.
Pues que Joaquín Beltrán precisamente había advertido a los responsables del vertedero que había unas grietas que podían derivar en un problema serio para el vertedero, para la estabilidad del vertedero, que días antes del derrumbe los propietarios del vertedero encargan unos informes a unas empresas privadas sobre la estabilidad del vertedero, que 48 horas antes más o menos del derrumbe del vertedero esos informes hablan claramente de un riesgo muy serio para la estabilidad del vertedero a raíz de esas grietas y que los responsables del vertedero, según la instrucción de la Ertzaintza, no informaron a los trabajadores del contenido de esos informes.
D'altra banda, tot i que en teoria Saldívar només permet residus no perillosos, hi ha testimonis de primera mà que asseguren que s'hi dipositaven tota mena de materials.
També estan les declaracions de tres de los trabajadores que no fallecieron, que no son extranjeros, donde también hablan de una gestión más que irregular, incluso residuos tan peligrosos como el de amianto, etcétera.
La lluita contra l'abocador ve de lluny. I és que fa dècades que grups ecologistes denuncien l'impacte del sector dels residus en un país de tradició industrial i presència d'activitats perilloses. Just després de la crisi de Saldívar es va crear la plataforma Saldívar Argitu perquè el desastre no quedi impune i exigir responsabilitats. Les marxes i accions convocades al llarg dels últims mesos han començat a donar els seus fruits.
La mobilització popular en Zaldívar en torno al vertedero i l'escrutinio crítico d'ecologistes, oposició política, familiares de los trabajadores fallecidos e incluso algunas quejas que en su momento ha manifestado el comisario europeo de medio ambiente en torno a la gestión del vertedero, la gestión medioambiental, de la crisis medioambiental en torno al vertedero, pues ha derivado que fuera de las fronteras de Euskal Herria también haya un debate sobre los vertederos.
En primer lloc, arran de l'esllavissada i la clausura de l'abocador guipuscoà de Pele, es va plantejar la introducció d'una taxa sobre tractament de residus. D'altra banda, part dels materials de Saldívar s'havien de traslladar a l'abocador andalús de Nerva. Però com que no se'n sabia exactament la composició, el veïnat i els ecologistes d'aquesta localitat de Huelva també s'hi van mobilitzar en contra. Finalment, el cas de Saldívar també ha revelat l'existència de xarxes clientelars amb la participació de personalitats polítiques. Aquesta tranyina de relacions entre càrrecs, partits i empreses ha fomentat lleis molt favorables al sector dels residus. En aquest sentit, Zelaieta analitza com funcionen les empreses de l'anomenada economia circular i les portes giratòries entre els àmbits públic i privat.
Pero es algo estructural, quiere decir que muchos responsables políticos del Oasis Vasco, que incluso tenían que velar por las actividades peligrosas de las industrias, desde su puesto en la Consejería de Industria, en la Consejería de Medio Ambiente, han terminado siendo fichados por empresas de industria peligrosa, e incluso por lobbies, asociaciones lobistas de la industria peligrosa y de los residuos. Previamente, lo que han hecho es favorecer los intereses de esas empresas desde su cargo público.
Pel que fa al futur judicial del cas, els responsables de l'abocador hauran de respondre per delictes contra les persones treballadores. Respecte dels danys contra el medi ambient i la salut pública, encara no hi ha imputacions. De moment, però, ja hi ha tres entitats que volen presentar-se al judici com a acusació popular: Zaldívar Arguitu, Gurasos i Ecologistak Martxan. Ara el jutjat haurà de decidir si les admet. A curt termini, les plataformes ciutadanes exigeixen que el cas s'investigui a fons i que tant l'empresa com l'administració assumeixin responsabilitats. A llarg termini també demanen que es capgiri un model de gestió de residus que prioritza els beneficis empresarials per sobre de les persones i els territoris.